Vinga, anem a parlar de coses bones. La setmana passada es varen celebrar els Premis de Comunicació Local 2024 i gairebé hauríem de dir, com en el cinema, de la guanyadora del Premi Pollença i a l'Ella de Poesia, de la guanyadora del Premi també pel podcast Literacura't, de la guanyadora del Premi de Poesia Bernat Vidal, de la guanyadora en el seu dia de la Ploma d'Or, arriba el Premi al millor contingut multimèdia per al podcast Geminades, Literatura de Proximitat, de Raquel Casas i la nostra estimadíssima Lídia Gázquez. Lídia, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicent.
No trobaràs prou vitrina per contenir tantes coses, eh?
Bé, estem molt contentes perquè també portem un parell d'anys treballant fora amb aquest projecte.
Ahà.
Que va començar com un projecte independent i mica en mica s'hi ha anat afegint més gent i més, mitjans locals, bàsicament, el Tot ho sap i Canal Blau, en darrera instància, i que vam començar amb el meu germà, la Diana Gázquez, que és realitzador audiovisual, i la veritat és que molt, molt contenta.
Doncs vinga, comencem per aquí, perquè acabeu d'encetar la tercera temporada de Geminades, amb l'episodi número 23. Anem a escoltar l'inici d'aquest episodi número 23, més o menys, perquè els oients se'n facin una miqueta la idea només de la prèvia, eh? d'aquesta prèvia a l'episodi 23, que ha inaugurat la tercera temporada i que ja s'emet també, a part de per les plataformes, a través de Canal Blau.
Geminades, literatura de proximitat, amb Raquel Casas i Lídia Gázquez.
Jo sóc l'Abel, i qui ets tu que trepitges la meva plaça per primera vegada? Fa exactament 3 hores que t'espio des de l'hotel i ja em fa mal la panxa. Em veus o ets miop? M'agrada observar-te, saps? Així descanso una mica de mi mateixa. Sé que has arribat per la cantonada nord-est. Passes curtes, una mica ranques, arrossegant una bicicleta vella. Diria que grisa, amb les mans. De cop ha sonat en Bowie, a la teva ràdio, i he pensat que els 80 van ser el millor del món i que la gorra que portes no et queda pas malament, eh? Has estat llavors quan t'he vist el somriure gris com el dels cínics o els borratxos.
Benvinguts tots a un nou episodi de Geminades. Estem molt contentes de dir-vos que avui comencem una nova temporada, la tercera ja. I que ho fem amb dues novetats molt especials. La primera, que a partir d'ara aquest serà el nostre nou escenari, l'escenari habitual del podcast.
Aquest escenari en el que es mou la tercera temporada de Geminades és la biblioteca del Museu Víctor Balaguer. Tornem al principi, perquè tot plegat va començar d'una forma molt modesta, no, Lídia?
Sí. De fet, va ser gairebé accidental que la cosa s'emboliqués tant, perquè nosaltres teníem clar que volíem fer un podcast i al principi era només àudio, i volíem penjar-lo a Spotify i anar fent, no? Uh-huh. Però al meu germà li vaig demanar si podia venir. Ell ens havia de fer de tècnic d'àudio, evidentment, no? Però li vaig dir, per què no portes la càmera? Perquè també, evidentment, és realitzador audiovisual, professional, i vaig dir, per què no portes la càmera i ens fas una miqueta un teaser per penjar-lo a xarxes i doncs promocionar, i d'aquí va dir no, jo us gravo tot l'episodi, i d'aquí va passar de ser només podcast a videopodcast, i després doncs va passar paper, i en fi, és un projecte multimèdia, no?
Deixa'm que comenci per aquí, perquè no sé si quan veu començar la Raquel i tu, esclar, un panorama de podcast és molt gran, hi ha molts podcast en el món de la literatura, i especialment literatura catalana?
Uh-huh. A veure, sí, per exemple, les Punkies Decimonòniques van ser un referent per nosaltres. Més tard també van aparèixer el podcast aquest de literatura, parlant de diferents temes literaris, de literatura clàssica, etcètera. Després també hi havia, el Plaer de ma vida, que el porta la Paula Carreras, bé, també Catalunya Ràdio, no? té els seus podcasts i els seus productes i programes.
Ho dic per si és un món amb un ventall molt gran de possibilitats, i no sé
si això
us d'alguna manera us impressionava una mica, o deies a veure com pot anar aquesta aventura, o a veure com ens en podem sortir.
Bé, nosaltres simplement teníem ganes de fer-ho i volíem fer-ho bé, i teníem molt clara la idea, i tampoc no ens preocupàvem de si hi havia molta competència.
D'acord.
No, sí que teníem clar que la idea era literatura de proximitat, és a dir, donar veu a aquells autors i agents literaris del nostre entorn, sobretot de la Vegueria del Penedès, perquè pensàvem que no hi havia prou cobertura en aquest sentit per parlar amb ells i per donar aquesta informació.
Amb quina periodicitat ho pensàveu, inicialment?
Sí, inicialment vam començar fent-ho, bueno, de fet, fins ara ha estat un cop al mes.
Uh-huh.
O sigui, fèiem un podcast de mitja hora, també no volíem que fos més llarg perquè, si no, es fa farragós. Pensem que la gent de seguida es connecta, i més en el món de les xarxes socials, pensàvem que un format més breu, però suficient com per poder parlar amb aquell autor de la seva obra, mitja hora seria suficient, i això, i una periodicitat d'un mes, perquè tampoc teníem temps de poder-li dedicar, per exemple, a fer-ho setmanalment,
sí.
No?
Sí. Això ha anat...
Ara, perdona, és...
Sí, anava a dir, això ha anat evolucionant.
Sí. I ara que hem començat amb Canal Blau, doncs la periodicitat serà més freqüent. O sigui, fem dos al mes.
D'acord.
Hem passat de fer un a fer dos. El que passa que també tenim Literacurat, per una altra banda.
És que és el
llavors
que
anirem...
Fareu el que podreu per mantenir la diguem-ne...
Exacte. No, ara anem molt boixes, eh? Tenim molta feina. O sigui, és que tenim quatre rodatges mensuals. O sigui, és...
Com reben, i si l'experiència d'aquestes dues temporades, tota sencera i aquesta que acabeu de començar, com han rebut els autors, i sobretot si molt sovint pels creadors literaris com per als creadors en general, això de posar-se davant d'un micro, davant d'una càmera, no sempre és una tasca fàcil, parlar de la seva obra no sempre és una tasca fàcil. Com s'ha abordat tot això, i si veritablement hi ha hagut una bona receptivitat per part dels creadors i creadores a l'hora de poder parlar d'allò que fan, de com ho fan, de com ho viuen?
Jo penso, Vicenç, que estan molt agraïts perquè tenen atenció per part d'un mitjà local o d'un projecte local, saps? I tenen un altaveu per poder parlar de la seva obra, de les seves novetats. Nosaltres, a banda també de fer aquest projecte i dedicar-nos a la docència i a la comunicació amb el projecte, també som escriptores, per una altra banda. I la veritat és que com a escriptores ens posem en la pell dels autors i pensem que és d'agrair, no?, que doncs, hi hagi un espai on es pugui parlar de la nostra obra i del fet literari, no?, en general, i de la literatura catalana que necessita, doncs, empenta també.
Perquè si t'hagués de preguntar, us haguéssim de preguntar tant a la Raquel com a tu, a partir de totes aquestes entrevistes, hi ha més o menys un nex comú d'aquells temes que preocupen més o menys els escriptors i les escriptores? En el desenvolupament de la seva feina, de la seva carrera?
Sí, bueno, primer que és que costa molt viure de l'escriptura, per una banda, exclusivament, llavors tots hem d'anar combinant també amb altres professions en general. I després que també el tema ens preocupa, jo penso que tant a ells com a nosaltres, com a divulgadores d'aquest tema, ens preocupa que també es llegeixi, no? De fet, Literacurat és també un projecte per mirar d'incentivar, no?, la lectura entre els més joves, entre els petits i els més joves, i ajudar-los també en la seva salut emocional. Pensem que quina millor excusa per llegir que preocupar-nos del nostre benestar emocional, no? Llavors, bueno, crec que són aquestes dues coses. Per una banda, el poder doncs, viure plenament escrivint en català, i l'altra... doncs que es llegeixi en català, perquè si no tenim lectors, la literatura morirà.
Ho pots explicar en la vida real, perquè tens un peu a la classe i tens un peu, òbviament,
exacte,
en tot aquest àmbit. Creus que estàs amb dues realitats paral·leles. El que vius a classe està molt lluny, no sé si dir, de l'interès pel món de les lletres i dels llibres que, òbviament, vius en l'elaboració dels podcasts i de les diferents variables.
Penso que s'estan fent moltes coses a nivell de mitjans, locals, a xarxes socials, etc. Però a les aules i pel que fa a les nostres lleis, sí, l'educació s'està ofegant tot el fet literari i la lectura, perquè s'estan arraconant les literatures, les estan arraconant a les noves lleis i també s'estan carregant les... perdó pel llenguatge directe, s'estan carregant les lectures obligatòries, estan bandejant i deixant de banda, no, les literatures i les humanitats en general, no? I penso que ens preocupem molt per temes que els nanos podrien fer fora, però a l'escola s'haurien de formar humanísticament, científicament, evidentment, i humanísticament, mm-hmm, donant-li el mateix valor a una banda i a l'altra, no?
Ara no et posaria en un dilema ètic, però esclar, des del punt de vista de la motivació, no resulta massa motivador, massa encoratjador aquesta realitat en els centres escolars davant de la motivació, òbviament, de poder fer podcast i de poder elaborar contingut multimèdia de tota mena amb els creadors, no?
No sé, penso que... O sigui, per una banda, els nanos aprenen i està molt bé i s'endinsen en la creació de continguts audiovisuals, etc, i consumeixen això i es fa un aprenentatge a través d'això, perquè és també el que trobaran i el que trobem dia a dia, però penso que també s'ha de treballar per una cultura de l'esforç i de que a nivell intel·lectual penso que s'està difuminant una miqueta i llavors, per molt que fem des de fora, els nanos també han de poder endinsar-se en temes més analògics, no sé com dir-t'ho. O sigui, el paper, gaudir del paper, gaudir de la lectura, gaudir d'estar enfocats només en un llibre, per exemple. Estem tot el dia bombardejats per altres estímuls i és això. Hem de una mica ser, no sé com dir-ho, no m'agrada utilitzar la paraula conservador, però
en aquest sentit, vols dir? Sí, eh?
Sí, en aquest sentit hauríem de ser una miqueta de conservadors del paper, de deixar un racó sagrat pel paper i per la lectura, no? I no sé si és encertat o no, si vaig bé, però la meva experiència em diu que potser sí.
Quan apareix en el vostre camí, diguem-ne, la proposta, el fet dels Premis de la Comunicació Local i aquest incentiu a presentar-se?
Bé, doncs, nosaltres estàvem molt, molt ficades en el projecte, ja feia dues temporades, gairebé estàvem acabant la segona temporada, i pensàvem, el nostre projecte és totalment autofinançat, és a dir, no tenim cap tipus d'ingrés, no? De cap mena... podríem parar-nos a mirar subvencions i coses d'aquestes, però la veritat és que no ens dona la vida. I vam dir, doncs bé, presentem-nos a premis, no? Hi ha alguns premis de podcast, i llavors hi havia els premis de la Diputació de Comunicació Local, on creiem que encaixava molt bé el nostre projecte, i vam dir, doncs anem-hi, no? Perquè també necessitem una miqueta de...
perquè entenc, Lídia, que el financeu vosaltres mateixes, eh?
Sí,
això està, diguem-ne, dels recursos de cadascú de vosaltres, surt
sí,
el finançament.
Sí, el nostre temps i els nostres diners per poder fer tot, absolutament.
D'acord. Per tant, això, més que un premi, és gairebé un ajut.
Sí, exacte, sí. Sí, perquè és això, molta gent, ostres, quants premis, no?, i tal. I dius, bé, els premis són una eina que tenim, no?, els creadors, dic creadors en general, no? Sí. De contingut, els comunicadors que fem projectes, doncs això, autofinançats i amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molta perspectiva, no? I tenim molt clares les idees, però no sempre hi ha un mitjà gran que aposti, no sempre hi ha, saps, un ens governamental. És igual, no ho sé com dir-ho. No hi ha una entitat que ens pugui... recolzar perquè la gent té por d'invertir en projectes arriscats, perquè parlar de literatura de proximitat probablement, si li parles a un empresari que tens aquest projecte, et dirà molt bé i què guanyo jo, no? I que, o sigui, en termes econòmics o capitalistes o, saps, espanta, jo ho entenc, però després jo crec que està demostrat que si apostem per projectes innovadors o bé, o que donen veu a àrees que no estan prou explorades o que no estan prou visibilitzades, hi ha un interès, saps? Hi ha un interès real.
O sigui que us passa més o menys com comentàvem a l'escola, eh? Tothom us diu que està molt bé fer un podcast sobre els creadors literaris, però una altra cosa és assumir-ne un mínim del que pot costar finançar-lo.
Exacte, sí. És una contradicció. És que vivim en una societat capitalista que tot ha d'estar justificat amb xifres, amb números, però jo penso que hi ha una part qualitativa de la vida, que no, hi ha coses que no es poden comprar ni vendre, ni no sé, potser és una visió molt idealista, però penso que hauríem de poder donar l'oportunitat als nous creadors i a les noves propostes una mica emprenedores i una mica boges en els mitjans de comunicació per... És que, fixa't, Vicenç, és que tothom s'està queixant, o sigui, està a l'agenda, és un tema que està a l'agenda. Oi, els nanos no llegeixen, sí, quin problema tenim? No es venen prou llibres, no es llegeixen en català, no es parla en català. I després no s'inverteix tampoc en programes o en espais o en continguts que incentivin tot això. Per tant, no, ens estem tirant pedres al nostre propi, a la nostra pròpia teulada. I s'ha de fer alguna cosa, vull dir, s'ha de fer alguna cosa i hem de començar a invertir aquests diners que, no?, que nosaltres paguem cada mes amb els nostres impostos en coses que valen, que són importants, com per exemple, doncs això, la lectura, no?
Veu començar, gairebé diríem que per militància, per convicció personal, us esperàveu aquest ressò, ja no dic el premi, perquè evidentment no, els premis sempre són inesperats, però el ressò que està tenint geminades, allò d'anar a poc a poc, sembrant...
No ens ho esperàvem gens. Però bé, que tampoc penso que tingui tant de ressò el projecte, tant de bo, I tothom ho veiés i tothom escoltés els autors i tothom els comencés a llegir. I bé, nosaltres posem el nostre granet de sorra, no sé com es pot quantificar això, però sí que és veritat que bé, no parem de treballar, som unes malaltes de la feina del projecte, estem obsessionades amb el nostre projecte en el bon sentit i esperem que això faci que arribi molt, molt lluny, el més lluny possible i que tingui un ressò real, no?, en què arribi, la literatura arribi a les cases, a les mans de la gent i a les seves ments que la puguin gaudir i llegir, no?
Per cert, es diu Geminades, per què?
Bé, perquè la Raquel i jo, com que les dues diu la gent que semblem germanes o no semblem, estem com geminades, llavors som com la L geminada, ens falta el punt volat, que potser... el punt volat podria ser el nostre realitzador, mon germà, que és l'Adrián.
Perquè que quedi clar que geminades amb dues M's, eh?
Sí, el que passa que això va ser, no sé, una bogeria, va ser, bueno, fem geminades i la M la geminem, però no va geminada.
Ja.
Vam fer un joc amb les dues M's geminades, però no va geminat. En fi,
és a dir, és un joc,
mica, és un desafiament.
Joc, exacte, és un joc fonètic més que allò,
exacte,
ortodoxament.
Sí, és totalment, sí, no és gens
normatiu, ortodox, no és normatiu, però funciona.
Sí, ens ho estem carregant tot, però mira, no sé. Després, pensant-ho, vaig dir, aquest naming, Lídia, no... Hi ha algunes coses que potser les hauríem d'haver pensat millor, però bé.
9:35, aquestes alçades, teniu plantejaments de futur, Lídia, o el més immediat és continuar sembrant a poc a poc i seguir?
Sí. Seguim treballant, ara col·laborem amb Canal Blau, estem els dos col·laborant, no? Amb Canal Blau vam parlar amb el Xachi Gómez i, de fet, ell ja estava molt interessat en el projecte ja des del principi, quan ho va veure es va interessar molt I bé, ara que l'Adrián doncs, havia de marxar del projecte per qüestions laborals i personals, doncs vam acabar d'acordar amb el Joan Ignasi Gómez, el Chechi, de Canal Blau, el gerent, doncs, que volíem començar amb ells, o volíem continuar amb ells, i més no, llavors aquesta tercera temporada comencem a fer-ho també a Canal Blau, estarà a les nostres plataformes, Spotify, YouTube, però també a Canal Blau.
És a dir, que hi haurà tres oportunitats d'accedir-hi, o bé amb àudio a Spotify, o bé a YouTube, com ja s'havia fet fins ara, o bé a través de Canal Blau, a l'emissió de Canal Blau, eh?
Exacte. I això, llavors, es podrà veure en comptes un cop al mes, dos cops al mes, un cada 15 dies. Sí.
Gent Minades, literatura de proximitat, la Raquel Casas, la Lídia Gázquez, al darrere d'aquest projecte que enceta la seva tercera temporada i que ha merescut el premi al millor contingut multimèdia en els Premis de la Comunicació Local 2024 que es van entregar la setmana passada. Lídia, felicitats una vegada més.
Moltes gràcies, Vicent.
Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu.